Bona nit. Això que escolteu és Too Funky, de George Michael, i no és una cançó triada a l'atzar. Ens expliquem. Avui parlarem d'aquesta nova plataforma per als dissenyadors de moda catalans, l'anomenada 080 Barcelona, i que cada any es farà en un barri diferent de la ciutat. D'entrada l'han fet al Raval, i per donar-hi ressò, els organitzadors van decidir, entre d'altres coses, organitzar una desfilada retrospectiva del francès Thierry Mugler. I és aquí on entra George Michael. Per als que no són del sector, Mugler és segurament un nom desconegut, però ell va ser qui va firmar el videoclip d'aquesta cançó de George Michael el 1992. Al videoclip hi apareixien les principals top models de l'època, Linda Evangelista, Tyra Banks, desfilant per una passarel·la i lluint dissenys, precisament, de Thierry Mugler. Alguns d'aquells dissenys desfilaran també avui per l'Espí Cornell amb la nit barcelonina de fons. Són l'anunci, la promoció final d'un certamen que pretén ser una plataforma o una rampa de llançament per als creadors catalans.
Economia i empresa, amb Àlex Bosch.
Ens acostarem, doncs, a la sessió de clausura d'aquesta primera edició del 080 Barcelona, que d'alguna manera rescabala la ciutat de la pèrdua de la passarel·la a Barcelona. A les piscines Pico Rell ja està a punt de començar, de fet, la desfilada retrospectiva de Thierry Mugler. A les piscines Pico Rell tenim una unitat mòbil amb en Ferran Guerrero i la Queta Carmany. Queta, bona nit.
Bona nit.
Tot això el mateix dia que amb en l'Ismael Nafria mirarem d'explicar com es mesuren les audiències a les pàgines web. Anem, doncs, cap a les piscines Picornell de Barcelona. Queta, de nou, bona nit.
Bona nit.
La desfilada de Mugler posa punt final a l'edició 00 d'aquesta plataforma per als dissenyadors que s'ha batejat amb el nom de 080 Barcelona. Tot a punt, Queta?
Sí, d'aquí hi ha molta gent ja que ha arribat aquí a les piscines i començarà la desfilada retrospectiva d'aquí a poc menys de mitja hora. Es tracta una desfilada del dissenyador francès Thierry Mugler, que va revolucionar el món de les passarel·les, ja que va ser el primer que les va entendre com un show. És també l'acte més multitudinari d'aquesta edició 0 del 080 Barcelona, i assistiran unes 3.500 persones i tancarà 3 dies centrats en els dissenyadors emergents, en què també s'ha intentat acostar la cultura de la moda al carrer amb iniciatives com una botiga efímera o una exposició al carrer de fotos relacionades amb el món de la moda.
Un dels actes d'aquesta clausura, segurament un dels de més transcendència, era l'entrega del Premi Catalunya als dissenyadors emergents.
Sí, en aquesta edició hi han participat 19 joves dissenyadors acabats de graduar que han optat a premis com 5 estades remunerades d'un any amb dissenyadors estrangers consolidats, una estada d'un any al taller de Citamurt o Justa de Nin, desfilant la propera edició del 080 o l'accés al projecte Bressol.
Què vol dir això de Projecte Bressol?
Doncs és una plataforma per dissenyadors que es crearà el 22 arroba i en aquest cas el premi consisteix en un any remunerat perquè cada un dels premiats pugui treure les seves col·leccions. Alguns dels noms que han pujat a recollir aquests guardons són Montse Liarte, Lola Cuello o Manuel Bolaño. Abans de l'entrega de premis han pogut parlar amb alguns d'aquests dissenyadors que ens han explicat des de què els ha costat fer aquest projecte fins a com veuen el món de la moda.
D'estat anímic m'ha gustat molt, perquè n'hi ha moments que ho passes molt malament, perquè tot ho fas tu. I de preu també per l'ajut amb uns pares, perquè clar, començar és com molt difícil, bueno, a fer-la, perquè clar, parlem de 2.000, 3.000 euros, entre sabates i de tot, i clar, no és una cosa que puguis fer tu sol.
Jo porto tot l'any, bueno, l'últim any de l'escola, llavors va ser tot, pues, vaig estar 2 mesos, una cosa així, fent investigació, bueno, buscant idees, coses així. Després ja vaig començar amb el tema patronatge, proves i finalment pues, tema costura. I de diners, bueno, ja n'anem uns 1.000 euros ben bons.
Lo veo un poco complicado aquí en España, porque realmente las grandes empresas y las grandes marcas tienen su sitio en el mercado y a nosotros que empezamos ahora se nos da bastante difícil y el principal problema es el dinero. Por eso contamos con estas ayudas, concursos, tal, que nos vienen bien para poder ayudarnos a conseguir poder hacer colecciones.
Queta, quina valoració en fa l'organització d'aquesta primera edició del 080?
Doncs mira, fa un balanç positiu, sobretot pel que fa a la internacionalització de l'esdeveniment, que ha comptat amb la presència de 30 mitjans de comunicació estrangers i 10 compradors internacionals, alguns dels quals són centrals de compra de gran rellevància. Tot i això, el director del 080, Vicenç Musterós, feia autocrítica.
Crec que no m'ha acabat de connectar bé amb la gent del carrer, i aquest és un dels meus objectius prioritaris, és a dir, aconseguir connectar amb la gent del carrer. Penso que aquí falla alguna cosa i hem de reflexionar. És probable que quan canviem de barri, quan això ja estigui més consolidat, la gent connecti millor amb nosaltres. És possible.
Musterós confia que el 080 tindrà continuïtat i ha reiterat la seva intenció que pugi el finançament privat.
La Generalitat s'ha compromès a apostar per aquest projecte fins al 2009, perquè quan s'aposta per un projecte se li ha de donar, crec, un marge de confiança, no? I hi ha una cosa molt important, i és que jo no estaré tranquil fins al dia que el pressupost no s'equilibri, és a dir, que no hagi, com a mínim, la mateixa inversió pública que privada.
Aquesta edició zero ha tingut un pressupost de 2 milions d'euros, dels quals un 20% són capital privat. La propera serà al febrer i a partir del setembre ja es començarà a fer la selecció dels dissenyadors que intervindran.
Cata Gramany, Ferran Guerrero, Unitat Mòbil a les Piscines Picornell. Gràcies per la vostra feina i bona nit.
Bona nit.
Catalunya Informació.
2:15 de 10 de la nit. Moment de repassar la resta d'actualitat econòmica en format més breu. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Greu crisi energètica a l'Argentina.
L'origen és la forta onada de fred polar antàrtic que afecta Sud-amèrica i especialment aquest país. A l'Argentina falta combustible per fer funcionar el transport públic i companyies petrolieres com Repsol i PF han decidit rebaixar el preu de la gasolina com a mesura d'emergència.
Buenos Aires, Joan Biosca, bona nit.
Hola, bona nit. Les crisis energètiques per falta de gas i també per l'elevada demanda d'electricitat són recurrents i cícliques al Con Sud-amèrica. Les empreses i les indústries, especialment de l'Argentina, ja estan molt acostumades als talls periòdics i també a les restriccions. Però aquest hivern austral, especialment les darreres hores, estan sent molt complicades, fins i tot amb nevades aquí a la capital argentina, Buenos Aires. El govern argentí ha demanat fins i tot als ciutadans que estalvin el màxim energia, mentre que les indústries tenen prohibit consumir energia i, conseqüentment, produir de nit. I la cosa va més enllà. Els argentins han decidit tancar l'aixeta del gas que venen periòdicament als xilens, que també ho estan passant molt malament pel fred. I tan greu és la situació que Repsol YPF, la petrolera hispano-argentina, ha baixat de cop els preus de les gasolines per als taxistes i els transportistes. I és que també falta el gas que fan servir els transports públics i s'intenta d'aquesta manera, doncs, evitar una aturada general del país.
Gràcies, Joan. Més coses. El Parlament aprova la llei de l'Agència Tributària de Catalunya.
El govern i Convergència i Unió recuperen així l'esperit d'unitat de l'Estatut del 30 de setembre. Aquesta norma ha de servir per crear un consorci amb l'Agència Tributària Espanyola d'aquí a un any. L'acord entre els grups del tripartit i CiU, la possibilitat d'una proposta que demana al govern un impuls perquè aquest futur consorci acabi sent l'única administració tributària a Catalunya.
En 15 anys, el mercat de treball espanyol tindrà 600.000 dones menys.
L'últim informe elaborat per Manpower alerta dels greus problemes de productivitat que la falta de mà d'obra provocarà en el futur. En els últims 30 anys, 4 milions de dones espanyoles s'han incorporat al mercat de treball, però d'aquí al 2020 només es preveu que se n'incorporin unes 600.000.
La Generalitat potenciarà la contractació en origen a l'Europa de l'Est de persones que vinguin a treballar en bars i restaurants de la Costa Brava.
La mesura es pren per afrontar la falta de personal que de forma reiterada denuncia el sector. El director general de Turisme també ha anunciat que es potenciaran els estudis d'hostaleria entre els joves, ja que considera que es tracta d'un sector amb feina assegurada.
El Tribunal Europeu condemna per primera vegada a Brussel·les per haver frenat la fusió entre dues empreses franceses.
La Comissió Europea haurà d'indemnitzar la companyia de components elèctrics Schneider per haver prohibit el 2001 de manera indeguda que es fusionés amb Legrand. L'executiu comunitari estudia recórrer contra la sentència.
Gairebé la meitat de les persones d'entre 50 i 64 anys que són propietàries estarien disposades a hipotecar casa seva per obtenir-ne una renda.
Un estudi de la Universitat de Barcelona indica que un de cada 4 propietaris de pisos mor amb patrimoni immobiliari, però paradoxalment ha passat dificultats econòmiques en la seva vellesa. Els autors de l'informe veuen possibilitats comercials en la hipoteca immobiliària inversa, una opció que només ofereixen una dotzena d'entitats d'estalvi.
I els grans esdeveniments firals impulsen el turisme de qualitat de Barcelona.
Els hotelers de la ciutat estan satisfets de la repercussió que tenen cites com la Fira 3GSM, que a més ajuden a desestacionalitzar l'ocupació. Una ocupació, per cert, que s'ha situat per sobre del 76% durant la primera meitat de l'any. Malgrat tot, alerten que el TGV i l'aeroport continuen sent l'assignatura pendent de Barcelona.
Gràcies, Carme. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Flaixos empresarials.
La farmacèutica alemanya Merck trasllada la seva seu de Mollet del Vallès a Madrid arran de la fusió amb la suïssa Serono.
ACS i Solar Millennium inverteixen 260 milions d'euros en una planta termosolar a Granada.
El Banc Popular compra el nord-americà Total Bank per 218 milions d'euros.
Corporació Dermoestètica i Puig s'alien per llançar una nova línia de cosmètics.
I Espasat assegura que l'entrada d'Abertis depèn dels accionistes i del govern central.
Pràcticament 3 quarts de 10 de la nit, és moment de fer un cop d'ull a la jornada bursària. Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Hola, bona nit.
Josep Ramon, tercera sessió consecutiva a la baixa, pèrdues generals, fruit dels dubtes sobre l'evolució del mercat hipotecari d'alt risc als Estats Units i per la debilitat del dòlar.
Doncs en màxims històrics i de tots els temps, el BCE ha fixat el canvi d'un enfortit euro a 1,3753 dòlars, sobretot pel temor a un alentiment econòmic als Estats Units. Aquest màxim històric de l'euro i els dubtes sobre les immobiliàries han fet caure els mercats de renda variable europeus. Aquí l'IBEX 35, per exemple, ha baixat un 0,39% i se situa en els 14.766 punts, de la mà de la majoria de valors, tots en vermell. Han liderat les pèrdues constructores i bancs, els dels sectors més castigats per la inestabilitat i sobretot pel pessimisme que viu el sector de la totxana.
I avui la Comissió Europea, Josep Ramon, ha donat llum verda a les ajudes del govern portuguès a la seda de Barcelona.
Efectivament, l'empresa Artensa, propietat de la catalana, rebrà 99,29 milions d'euros per a la construcció d'una nova planta que ha de produir la matèria primera per a la producció de polièsters. El projecte, amb un cost total de 360 milions d'euros, crearà 150 llocs de treball directes i uns 200 d'indirectes. Les accions de la química catalana han rebut el premi del mercat, han pujat un 4,18% fins als 2,49 euros per acció.
Gràcies, Josep Ramon, i tornem demà. Bona nit.
Bona nit, fins demà.
I a aquesta hora, Wall Street, guanys moderats. El Dow Jones avança un 0,3% i el Nasdaq ho fa un 0,18%.
Què tenen en comú l'actriu Juliette Binoche, els Piano Màgic, l'escriptor Jordi Coca i el Festival Grec? Doncs que són els protagonistes de Benzina, la primera revista en català de tendències culturals. Ara amb noves seccions on trobarà recomanacions de lleure, viatges, videojocs o televisió. Si vols saber tot el que es cou en el món cultural, llegeix Benzina. Als quioscos per només 3 euros.
3 quarts de 10 de la nit. Moment per repassar les més destacades de la jornada amb l'Oriol Montner. Oriol, bona nit.
Molt bona nit. El govern espanyol descarta que hi hagi una catàstrofe ecològica pel vessament de Fuel que ha causat prop d'Eivissa el naufragi d'un vaixell mercant. L'empresa naviliera reconeix que el sinistre l'ha ocasionat un error de la tripulació. La policia ha detingut avui dos presumptes etarres prop de Bordeus, a França. Segons fonts de la lluita antiterrorista, anaven armats, viatjaven en una furgoneta robada i podrien pertànyer a l'aparell militar de l'organització. A Santander, mentrestant, hi continuen intentant localitzar la companya sentimental de la terra detingut ahir. La Generalitat s'ha fet càrrec de 5 fundacions i 2 associacions vinculades a l'ONG Intervida després que la justícia admés a tràmit una querella de la Fiscalia contra l'ONG. Intervida està acusada de desviar cap a interessos privats diners provenents de padrinaments de nens. I pel que fa al temps, els ruixats han d'anar desapareixent, tot i que els núvols encara es mantenen a comarques de Barcelona i Girona. Aquesta nit s'hi han d'obrir clarianes, la tramuntana bufarà a l'Alt Empordà i les temperatures encara seran fresques, però tendiran a pujar. Demà més sol i més calor.
Gràcies, Oriol. Bona nit.
Bona nit.
Pàgines d'Economia. Comarques.
Al Pàgines d'Economia viatja fins a Vilafranca del Penedès per saludar l'Alfons Utina de La Fura. Alfons, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina és la notícia que tracteu de l'àmbit econòmic?
Bé, nosaltres, una mica és el contrapunt del que publicàvem la setmana passada, la nova OCM del vi que va presentar la comissària europea d'Agricultura, la Marianne Fischer, i que va tenir el suport, el parer en contra de l'INCABI, la Federació de Cooperatives de la Unió de Pagesos, i aquesta vegada, o sigui, aquesta setmana, la novetat és que donem la notícia de que les patronals del vi, tant del vi com del cava, a l'inrevés, acullen favorablement aquesta reforma, no? O sigui, estan a favor de les directrius d'aquesta Organització Comuna del Mercat del Vi, que tanta polèmica està generant. Les patronals del vi, o sigui, és a dir, UVIPE, l'Unió Vinícola del Penedès, l'Associació Vinícola Catalana i l'Institut del Cava, doncs es manifesten bàsicament a favor, tot i que no consideren suficients, en aquest cas, doncs, per passiva, alguns aspectes de la proposta, com és ara que la prohibició de plantació fins al 2014, ells la voldrien fins al 2010 només, en fi, etcètera. Una sèrie d'aspectes que posen de manifest una vegada més el divorci existent entre la patronal del vi i del cava i el sector de la pagesia, no? En aquest cas, també hi ha el Departament d'Agricultura, a través de l'INCABI, que d'una forma també s'ha manifestat en contra.
Doncs Alfons Udina, de la Fura, gràcies i bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres, bona nit.
Catalunya Informació.
L'exposició Sean Scully de la Fundació Joan Miró recorre els darrers 30 anys de carrera d'un artista que s'ha mantingut fidel a la tradició de la pintura abstracta.
Les seves pintures tenen connexió amb les formes, textures i colors de l'entorn quotidià, i les fotografies evidencien que darrere de l'objectiu hi ha sempre la mirada d'un pintor.
Sean Scully, a la Fundació Joan Miró, fins al 30 de setembre.
Mercats del món.
3 quarts i pràcticament 4 minuts de 10 de la nit. Avui, a l'últim espai del COPCA de la temporada, ens situem en un país que té més de 10 milions d'habitants i una superfície gairebé 3 vegades més gran que la de Catalunya. Durant el segle XX va estar sotmesa a una dictadura de gairebé 5 dècades.
El país del qual parlarem és el quart país on es dirigeixen les exportacions catalanes i per moltes pimes aquest país representa una primera experiència d'internacionalització degut a la proximitat geogràfica, similitud cultural i facilitat lingüística, i a sobre de tot per tractar-se d'un mercat natural. Existeix una estreta i intensa relació econòmica entre els dos països, fruit de l'entrada simultània de les dues economies en l'espai comunitari, per suposat pel fet de ser veïns. El sector català, líder en exportacions a aquest país, va ser el sector químic, seguit per sectors com l'electrònica, informàtica i equips, components i accessoris d'automoció.
No tempo que és adopado, alma é como jardim. No tempo que és adopado, alma é como jardim.
Teresa Godina és la directora del Centre de Promoció de Negocis del COPCA Lisboa. Viu a Portugal des dels anys 60, però manté estrets lligams amb Catalunya.
Avui ens fixem en l'empresa Ramosa, especialitzada en la fabricació de productes pel tractament d'aigües residuals, dipòsits i cisternes. Té un dels centres logístics i productius a Súria, al Bages, i Antoni Anglada n'és el director comercial.
Per què aquest país?
Perquè és el país que dintre la península ibèrica doncs, tenim dos països que ens fan frontera, un és França i l'altre és Portugal. Portugal era la primera experiència amb exportació per nosaltres, ens fa frontera amb la resta d'Espanya i era una manera fàcil de provar el tema del mercat de l'exportació.
Avantatges.
Hem trobat els avantatges de que el mercat no és molt diferent a l'espanyol, és un mercat que té una evolució diferent del mercat espanyol, és un mercat que en algunes coses està més evolucionat i en altres menys, a nivell de lleis mediambientals està molt evolucionat. En canvi, a nivell d'aplicació, segurament Espanya està més evolucionat que el mercat portuguès. Hi ha molts productes a la nostra cartera de productes que a Portugal també es poden vendre. I en canvi, n'hi ha d'altres que encara farà falta un cert temps perquè a Portugal es puguin vendre.
Facilitats i dificultats.
Hem trobat també un tema cultural de que el mercat portuguès, una part del possible comprador portuguès, doncs, mentre a Espanya parlem molt del tema mediambiental, a Portugal es comença a parlar ara i en aquest sentit nosaltres anem bastant més avançats que ells.
L'anècdota.
A veure, ens han passat moltes coses. Ens han passat de que els portuguesos, per un cantó que dèiem això de que els hi falta cultura mediambiental, els que sí que la tenen són molt més radicals que possiblement que els espanyols, no? Val? I per tant, doncs, ens demanen moltes proves de qualitat del producte, ens demanen molts certificats que aquí a Espanya no es demanen sobre qui són els nostres proveïdors, els materials que fem utilitzar. O sigui, hi ha un contrast una mica entre, entre un segment que és molt, molt, molt exigent i un altre segment que majoritàriament no és gens.
Balanç.
Un balanç positiu. Eh? Ara hem fet una primera etapa d'introducció del producte i la marca en el mercat portuguès i ara ja estem en una segona fase, que podríem dir de creixement i d'expansió, on tenim molt l'objectiu de que l'empresa assoleixi la mateixa posició del mercat de lideratge que té a Espanya, l'assumim també a Portugal en els propers 2 o 3 anys.
Consells i recomanacions.
Jo crec que els hi pot anar bé fer el que nosaltres vam fer, que és que, per exemple, ens vam dirigir al COPCA i ens va, com a entrada, ens va ajudar a posar-nos en contacte doncs, amb un advocat pels temes legals, amb una gestoria perquè ens portés tot el tema fiscal de la companyia a Portugal, ens va facilitar informació sobre la competència del mercat portuguès, ens va portar una mica de la mà a l'inici, que és quan vas més perdut quan entres en un país, i ens va ajudar força a que tinguéssim una introducció en el mercat portuguès gradual, però més ràpida, que s'hagués anat pel nostre compte.
Mercats del món. Un espai amb la col·laboració del COPCA. Serveix per la internacionalització de les empreses.
Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Vols veure més de 50 globus aerostàtics? Vine a Igualada.
Del 12 al 15 de juliol arriba l'European Balloon Festival. Cada dia a les 8 del matí i a les 8 del vespre podràs veure a Igualada un cel ple de globus i colors.
Dissabte al vespre no et perdis el piro musical amb la participació de tots els globus i després el concert dels Pets.
Del 12 al 15 de juliol, European Balloon Festival a l'Avinguda Catalunya d'Igualada.
Vols volar? Informa-te'n a igualadaimagina.cat.
Poc menys de 6 minuts ens separen del punt de les 10 de la nit. És moment de saludar l'Ismael Nafria. Ismael, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Avui per parlar de com es mesura l'audiència online, com es mesura l'audiència de les pàgines web, no?
Doncs sí, sí, és per explicar una mica alguns conceptes que durant els últims anys han funcionat i alguns nous conceptes que s'estan introduint arran, doncs, precisament de també com els usuaris utilitzen les diferents pàgines web. Diguéssim que tradicionalment el concepte principal, la mesura més important que hi ha hagut doncs, per calcular l'audiència d'una pàgina web era determinar el que s'anomena el nombre d'usuaris únics. Per usuari únic entenem una persona diferent que en algun moment del mes, d'un període determinat, normalment d'un mes, doncs es connecta com a mínim una vegada a una pàgina web. Si hi ha al final del mes doncs 1.000 usuaris o 100.000 usuaris o 1 milió d'usuaris o 10 milions d'usuaris doncs, que s'han connectat a aquella pàgina web, es diu això, aquesta pàgina té 10 milions d'usuaris. No? I aquesta és la mesura, diguéssim, principal, la mesura que també la major part d'anunciants els agrada conèixer doncs, a l'hora de decidir si fan una campanya determinada o no a una pàgina. No? Aquest concepte, diguéssim, segueix igual que estava fins ara, no hi ha canvis. No? El concepte que ha variat bastant la seva importància és el de pàgina vista, s'anomena així. Per pàgina vista s'entén cada cop, per exemple, que un usuari entra a una pàgina, doncs quan entra a la portada de la pàgina és una pàgina, quan entra li fa clic a un titular té una altra pàgina i així va passant pàgines, no? Aquest concepte de pàgina vista, doncs al final del mes, imaginem una web que tenia 1 milió d'usuaris únics, el meu tenia doncs 40 milions de pàgines vistes. Què passa? Que amb noves tecnologies, sobretot de la web 2.0, tecnologies Ajax, que el que permeten és que puguis consultar molta més informació a una pàgina sense necessitat de recarregar aquella pàgina, això ha canviat molt, perquè ara sense generar pàgines vistes, igualment la gent passa molta estona a una determinada pàgina, no?
I el factor temps, no?
Exacte. Llavors això s'està substituint i és el que Nielsen Ratings, que és una de les principals empreses del món dedicada a mesurar l'audiència a internet, doncs acaba de proposar ja oficialment. És a dir, a partir d'aquest mes, quan doni informació de les webs, el que farà, en comptes de dir el nombre de pàgines vistes que han tingut, farà o també ho seguirà dient, però farà més menció d'un altre aspecte, que és el temps que la gent ha passat a aquella pàgina, independentment del nombre de pàgines vistes que hagi tingut, no? Llavors, això què permetrà? Permetrà mesurar molt millor, per exemple, pàgines que ofereixen vídeos. Doncs que, clar, ara mateix es comptava igual un vídeo que una notícia senzilleta, no?
Que pots obrir i tancar, per exemple.
Exacte, que pot durar el millor amb una d'estar 5 segons i amb l'altra el millor d'estar 2 minuts i comptava igual, no? Doncs a partir d'ara es comptarà més el temps que l'usuari dedica a cada pàgina. De manera que al final del mes, doncs, tindrem un rànquing una mica diferent del que teníem fins ara, perquè hi ha pàgines, doncs, que sortiran beneficiades i pàgines que sortiran perjudicades per aquesta manera de mesurar, no? Però el que crec que és una manera bastant justa, no?, de recollir aquests canvis que s'estan produint tant amb la part dels que produeixen continguts com amb la part dels que els consumeixen, no? I seria, per entendre'ns, doncs, imaginem un buscador, jo crec que és un bon exemple per entendre tot això, no? Un buscador on hi entra el mateix nombre de gent, però en un cas, com que les recerques que fa, doncs, li serveixen i tenen èxit i li són útils, doncs passa 10 minuts, per exemple, i en canvi, o un minut, no?, per fer-ho més. Uh-huh. I en l'altre cas no li dona bon resultat i ho deixa als 30 segons. Uh-huh. Aleshores, això permetrà veure que un buscador, al millor, al final del mes, doncs, té 100 milions d'hores i un altre en té només 30, no? Doncs clarament ja es veurà la utilització que es fa, doncs, d'aquell buscador.
En tot cas, Ismael, això és important per la publicitat, no?
Això és clau per la publicitat, pel que dèiem, de que el que les anunciants el que volen és poder estar davant de l'usuari doncs, amb diversos formats, però el major temps possible, no? I bé, com a mínim, el que permetrà és reflectir millor, jo crec, la realitat de les pàgines web, no? Permetrà mesurar millor, doncs, l'audiència d'aquestes pàgines i, per tant, una mica el seu impacte.
Ismael, una vegada més, gràcies i bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Amb Ismael arribem al punt i final de l'Economia i Empresa d'avui i tornem demà dijous. Com sempre, amb l'assistència tècnica de Salva Pou, la producció de Mercè Muñoz i Marta Jerez i el treball de la secció d'Economia de Catalunya Ràdio. En nom de tots ells, moltes gràcies per la vostra atenció i bona nit. Us deixem, com cada dimecres, amb una frase cèlebre.
Economia i Empresa, amb Àlex Bosch.
Aprenem dels savis.
No pots guiar ningú més enllà d'on tu mateix hagis arribat. Gene Mauch, jugador nord-americà de beisbol.
Bona nit, són les 10. Els equips que treballen en el vessament del combustible que hi ha hagut avui a les Balears a causa del naufragi d'un mercant a prop d'Eivissa ja han tapat dos de les tres fuites que hi ha al vaixell. Tot i que el govern descarta que ens trobem davant d'una catàstrofe ecològica, encara no es pot descartar que una part del vessament arribi a la costa. La policia ha detingut al sud de França dos presumptes membres d'ETA que anaven armats i viatjaven en un vehicle robat amb matrícules falsificades. Mentrestant, el Ministeri de l'Interior confirma que la terra detingut a Santander tenia previst fer un atemptat imminent amb cotxe bomba. Els partits del govern i Convergència i Unió voten conjuntament la llei de la futura agència tributària. El Parlament ha donat avui llum verda a la creació d'aquest organisme que s'encarregarà de gestionar els tributs propis i els cedits. Aquesta és la primera llei que s'aprova que desplega el nou estatut. La Generalitat intervé per ordre judicial l'ONG Intervida, que està acusada de desviar de manera fraudulenta els diners destinats a apadrinaments de nens de països del Tercer Món. La consellera de Justícia, Montserrat Tura, assegura que s'han intervingut 5 fundacions i 2 associacions acusades de formar un entramat. El Tribunal Suprem de Líbia confirma la pena capital contra 5 infermeres búlgares i un metge palestí acusats d'inocular deliberadament el virus de la sida a 400 infants. La sentència, deplorada per la Unió Europea i Bulgària, està pendent d'una instància superior vinculada al govern, que manté oberta l'esperança de resolució. La Junta de Confraries de Pescadors de Catalunya han acordat col·laborar en la pesca de meduses al litoral català. Ho faran a requeriment de l'administració per evitar que aquests animals arribin a les platges.
Catalunya Informació.
Esports.
El Barça fa oficial el fitxatge de Gavi Milito per 21 milions i mig d'euros, mentre Joan Laporta diu a Catalunya Ràdio que tindran més madura en el vestidor, que Saviola d'Asta agraït al Barça i que les declaracions de Sandro Rossell tenen una intenció malèvola. L'Espanyol, la constructora del nou estadi, ha confirmat que l'entregarà el proper 30 d'octubre del 2008, mentre l'Olympiacos grec serà el rival en el torneig Ciutat de Barcelona.
I la previsió: aquesta nit s'esperen encara alguns núvols a l'extrem sud de les comarques barcelonines, prop de la costa, i també de manera dispersa en punts del Pirineu. Encara ho farà la tramuntana moderada a l'Alt Empordà i l'ambient serà fresc, tot i que les temperatures seran més altes que en dies anteriors. Demà més sol amb temperatures en ascens i algun núvol local a la costa. Bona nit, ara passen 3 minuts de les 10. Parla Carme Montero.